Són les 11, el 12 de gener li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora per aprofundir en la notícia que ens ha sorprès aquesta tarda. Ara la comentàvem amb en David Ubà, que és el relleu de Xavi Alonso a la banqueta del Real Madrid. El seu substitut serà Álvaro Arbeloa. En parlarem en directe amb la periodista Maria José Hostalric, que ens escolta des de Madrid.
També ens acompanyaran els directors del documental Morts silenciades, que es podrà veure demà al Sense Ficció de TV3 i a la plataforma 3CAT. És un treball impactant sobre joves que van morir mentre feien la mili en circumstàncies molt estranyes.
I l'oient misteriós d'avui ens escolta des de la ciutat que mai dorm. I aquesta nit passada a ell segurament li deu haver costat dormir també, perquè s'ha convertit en el primer català que podia votar els Globus d'Or, els premis que es consideren l'avantsala dels Òscar. Moltíssimes ganes de parlar amb el nostre oient misteriós, no només per això, sinó que a més serà notícia, ens en pot parlar en primera persona d'això dels Globus d'Or. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar amb garanties a l'última hora del dia, ho fem amb les veus que han marcat fins ara aquest 12 de gener. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Que recollim, que aixequem, que tornem cap a casa, perquè creiem que el que hem aconseguit durant aquests 5 dies aquí ha sigut històric.
Durant aquesta setmana, si cal, tornarem a preparar el que faci falta. D'aquí sortim satisfets, perquè hem après a gestionar el poder estar aquí en comunitat, el poder tenir espai còmode i bé per tothom, el poder dormir, el poder estar segurs, i només cal tornar-ho a fer, si és que cal.
Els compromisos del conseller Ordeig són els compromisos del govern de Catalunya i, en particular, els compromisos del president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, i la defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
Ara estem discutint el següent pas per assegurar-nos que fem un seguiment pràctic d'aquestes discussions, per garantir que, com a aliança, ho fem tot de forma col·lectiva i a través de les nostres aliances individuals per garantir la seguretat de l'Àrtic. Tots estem d'acord que això ha de ser una prioritat.
L'Iran no busca la guerra, però està totalment preparat per a la guerra.
Muy habitual escuchar a los investigadores decir que los narcotraficantes van un paso por delante. Y sobre todo se refieren a tecnología, comunicaciones encriptadas, en saber qué lugares y qué personas están siendo vigiladas. Cada vez es una sofisticación mayor que, en el caso de España, necesita mucha más inversión, mucha más atención si queremos combatir lo que se está convirtiendo en una cosa incontrolable.
El nostre mètode és i serà de la col·laboració, perquè Rodalies es resol amb col·laboració entre administracions, no pas amb confrontacions.
Lo que realmente mejorará de manera significativa será culminar las inversiones previstas y obtener unos nuevos trenes que nos ofrezcan una mayor fiabilidad.
Jo confio en que quan ens posem tots a treballar, veiem la lletra petita, ens arremanguem, siguem capaços de negociar per aconseguir aquests suports i que aquells que avui són una mica lluny, doncs es puguin acostar.
El que hauria d'haver estat és abans de la seva reunió i de la seva foto a la Moncloa, i que el que sí que hi ha per part nostra és i segueix vent-hi doncs, aquesta petició per fer un front comú a Madrid i reclamar a màxims el que és nostre.
Jo intentaré convèncer-los de que és un error descomunal. Ara, si algú vol votar en contra, pues, nosaltres respectarem la decisió. Òbviament no la compartirem.
És inacceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del gobierno de España.
Ganan todos. Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni, por tanto, renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad.
Sabido que estaba de comida, como ya ha dicho el señor Cuenca, él sí que lo sabía, yo no lo sabía, yo hubiera insistido más, efectivamente.
Amb el debut de Lisa Davidson, el paper d'Isolda, el Liceu aconsegueix ser avui el centre de l'actualitat operística d'arreu del món. Aquesta gran òpera de Wagner explica la tràgica història d'amor i de mort de dos personatges antagonistes.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Poques setmanes abans que se celebri la 18a gala dels Premis Gaudí, els directors de les pel·lícules nominades a millor cinta i millor pel·lícula en llengua no anglesa han participat aquest vespre en una de les converses organitzades per l'Acadèmia del Cinema Català. Tots ells han parlat sobre quin va ser l'origen dels seus films i la majoria han coincidit a dir que són un resultat de la recerca al passat. La Montse Pujol els ha anat a escoltar a la seu de l'ESGA. Montse, bona nit. Què n'ha sortit d'aquesta conversa entre els cineastes?
Cadascun d'ells ha exposat breument què el va inspirar a l'hora de rodar Romeria, Molt lluny, Frontera o Sordre, entre d'altres. La majoria han coincidit a explicar que la recerca dels seus orígens i el perquè de molts esdeveniments del seu passat els van conduir a rodar els films que ara competeixen com a millor pel·lícula i millor pel·lícula de parla no anglesa en els Gaudí d'aquest any. És el cas de Carla Simón, directora de Romeria, i Gerard Toms, de Molt lluny.
Vaig fer diversos viatges per anar a conèixer la família del meu pare biològic a Galícia i em semblava com que aquesta sensació de, no, aquesta llamada de la sangre era una cosa que m'interessava explorar, i llavors d'aquí va sortir com la idea de Romeria, de concentrar-ho en 5 dies, quan a la realitat van ser diversos viatges i no, un procés bastant diferent.
La meva necessitat per entendre tot allò que en aquell moment em va travessar, no? Tot el dolor d'aleshores, tot el desig, a tot allò que vaig anar descobrint. D'alguna manera ha sigut un procés de reconciliació a l'escriptura d'aquest guió.
Ivan Morales, director d'Esmorzs amb mi, també coincideix que la pel·lícula busca en les seves vivències a banda de tractar temes universals.
I parlem d'una cosa que també és absolutament transversal a tothom, que és el desamor, no? Què fas amb tu i amb el teu entorn quan has perdut l'esperança amb l'amor, no només amb l'amor romàntic o de parella, sinó amb l'amor en general, l'amor que et fa aixecar-te pel matí i sortir del llit, no?
En canvi, Javier Ruiz Caldera, director de Wolfgang, assegura que l'origen de la seva pel·lícula no té res a veure amb la recerca de la seva essència, sinó que és el resultat de moltes lectures.
El llibre s'explica des del punt de vista del nen i jo vaig afegir amb els guionistes el punt de vista del pare. Per fer una pel·lícula amb aquesta pretensió de fer una pel·li que puguin veure els nens i disfrutar-la i que tingués una altra capa de lectura una mica més profunda pels adults.
I aquests directors, al costat de Judit Colell, Jaume Claret, Eva Libertat i Belén Funes, han participat, com dèieu, aquesta tarda en una de les converses que organitza l'Acadèmia poques setmanes abans dels Premis Gaudí, que es lliuraran el 8 de febrer en una gala al Gran Teatre de Liceu. Per cert, que Oliver Lasche, director de Cirat, avui no hi ha pogut ser a Barcelona perquè és als Estats Units promocionant la pel·lícula en la cursa dels Oscars.
I ara hi afegim la mirada dels dilluns de la Marta Riezu, que ens parla d'una pèrdua dolorosa a Dinamarca i no refereix a Groenlàndia.
S'ha parlat aquests dies d'una notícia trista. Dinamarca és el primer país d'Europa que, després de 400 anys en servei, retira el correu postal i les bústies del carrer. La raó? Ja gairebé no s'envien cartes. I per què és trist? Perquè una carta és sempre més que una carta, com demostra la nostra reacció quan el rebem una de personal. La bústia és una institució als pobles i ha estat la missatgera d'amors, ruptures, indignacions, col·leccionisme, bitllets de loteria, fotos de vacances o invitacions a festes. Un testimoni dels fets més importants de la nostra vida. Per si de cas algun dia acabessin retirant el servei, també aquí envieu cartes. A les vostres persones estimades o a l'enemic, si ho preferiu. Gaudiu d'aquesta màgia tan literària de posar una idea en mans d'un emissari.
Passen ja 10 minuts de les 11 de la nit. Ara parlarem d'una notícia que ens ha sorprès aquesta tarda en l'àmbit dels esports, la destitució del tècnic del primer equip del Real Madrid, Xavi Alonso. En parlarem amb la periodista María José Hostalric, que ens segueix des de Madrid. Bona nit, María José.
Hola, molt bona nit a tothom.
Ara farem una pausa, però d'entrada sorpresa o no?
Fins a cert punt sí, perquè en el context possiblement no fos el que tots esperàvem que es produís la notícia, però que la notícia havia de succeir tard o d'hora, això estava cantat.
Doncs sembla que ha succeït més d'hora que tard, eh? Fem una pausa per la publicitat i de seguida seguim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
25 de gener del 2019.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
Temps per la tertúlia.
És allò del pollastre, no? Si resulta que jo... Com anava allò de què...
Sí, és allò. Si jo menjo tres pollastres i tu un, la mitjana dirà que ens hem menjat dos cada un.
Exacte,
i no és veritat, no és perquè jo me n'he fotut tres i tu només un. Vull dir que...
És la paradoxa de la que també parlava en Llucia. És a dir, és que les dades macroeconòmiques...
Faig un exemple que vas d'explicar tu, eh? Sí.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna.
Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Amb Manel Elías i Agnès Marquès.
Hijo de la luna.
Catalunya Ràdio.
Un minut i seran ja un quart de 12 de la nit. Ara fa just 24 hores, Xavi Alonso deia això.
Pues hay que pasar página lo antes posible. Es un partido, es una competición de las que tenemos la menos importante. Ahora hay que mirar para adelante, intentar recuperar a la gente, recuperar el estado anímico y tirar para adelante.
Doncs sembla que d'alguna manera li hagin agafat la paraula, però no en el sentit que ell ho deia, perquè aquesta tarda, després de la derrota d'ahir per 3-2 davant del Barça en la final de la Supercopa d'Espanya, el Real Madrid ha destituït el tècnic del primer equip. El club blanc diu que la sortida ha estat de mutu acord, però sigui com sigui, d'aquesta manera es tanca una etapa curta, molt curta, ha durat poc més de 7 mesos, tot i que el 18 de juny Alonso prometia això.
La recepció ha sido buena a la hora de que haya ciertos cambios, es natural. Y que el momento es bueno para todos, ¿no? Luego encender, hay que mostrarlo en el campo. Yo ahora puedo decir mucho, mañana empieza el momento, la verdad, empieza el rock and roll y hay que verlo.
Res, 7 mesos després s'ha acabat el rock and roll. Abans de la pausa per la publicitat saludàvem ja la Maria José Hostalric, que és periodista del món dels esports i que ens està escoltant des de Madrid. Aviam, Maria José, què ha passat? Tu deies, entre poc i massa m'ha sorprès, no? Però què ha passat? Mm. Per què hi sentíem Alonso dient que havien de tirar endavant, passar pàgina, i en canvi, res, ni 24 hores després ja no és l'entrenador del Madrid?
El que ha passat és que ja fa temps que Florentino Pérez ha evidenciat que no era el perfil d'entrenador que ell volia, que es va haver de quedar amb ell perquè al mercat no hi havia ningú dels que realment ell volia com a entrenador del Real Madrid després de l'etapa Ancelotti, i ha buscat el moment més idoni, el moment que ell entén com més idoni. Clar, tots pensàvem que no era aquest per una senzilla raó, perquè després del partit d'ahir, diguem-ne que el discurs merengue era que l'equip sortia reforçat i al capdavant d'aquest equip, evidentment, la figura de Xavi Alonso, no? Però el que és molt evident també és que Florentino Pérez no ha fet la mateixa interpretació de la derrota d'ahir. I per què sortia reforçat l'equip? Doncs perquè previsiblement el Madrid ahir havia de sortir humiliat pel Barcelona, i no va ser així. Per tant, res no feia pensar que avui fos el dia que Florentino Pérez decidís acabar amb un projecte per 3 anys, que és, això és una dada importantíssima, 3 anys de contracte tenia aquest home, per un projecte que ha acabat als 7 mesos. No? Per tant, sorpresa fins a cert punt, perquè és evident que no era del gust del president, i tots sabem que quan Florentino no li agrada una persona, acaba amb ella tard o d'hora.
Doncs ara et preguntaré per la decisió de posar algú com un altre exjugador, Álvaro Arbeloa. Però abans, encara em sabia Alonso, el club ha dit que és una decisió de mutu acord. Hi ha alguns mitjans que titulen Alonso s'atipa una mica de Florentino, com si hi hagués aquí doncs, una picabaralla que no és només del desencant de Florentino amb el perfil de Xavi Alonso, sinó que també tingués en la direcció contrada algun sentit. Tu què creus?
Sí, és que no és una contradicció, vull dir, és que no són postures contradictòries, és a dir, és evident que Florentino Pérez, que el club no estava content amb tot el que estava succeint amb l'equip, amb el primer equip, i també és cert que el jugador, l'entrenador tampoc estava content amb alguns jugadors, amb decisions que s'havien pres a nivell institucional, com per exemple el canvi de preparador físic. Xavi Alonso és un home molt, molt, molt dels seus, venia amb el seu equip propi, i clar, el que vol el club en aquests moments és, atenent a que la seva impressió és que físicament l'equip no està bé, volia canviar el preparador físic, cosa que suposava el fet d'haver d'acomiadar a un membre molt important del seu staff. Amb aquesta decisió, per exemple, és una de les decisions amb les quals no estava d'acord Xavi Alonso, però no és l'única. El fet de no trobar el recolzament institucional en el moment d'aquell que tots recordem del clàssic en què Vinícius es va comportar amb ell com es va comportar, i després va demanar disculpes a tots, menys a la persona que li havia de demanar disculpes, que era el seu entrenador, doncs aquesta manca de suport institucional també va tenir un pes en la figura de l'entrenador, evidentment, i sobretot li va fer perdre autoritat amb el vestidor, no? I per tant, ja haver de jugar amb totes aquestes qüestions a la danyes, però que a l'hora de la veritat, ostres, quan has d'endegar un projecte, necessites suport absolut, tant per part de la directiva com per part dels jugadors, si no tens un ni l'altre.
És que, clar, Maria José, ahir hi ha una imatge quan
la d'Mbappé.
Quan els jugadors del Madrid han recollit totes les seves medalles Xavi Alonso va cap als jugadors del Barça com per dir, vinga, ara farem el passadís, i Mbappé, pràcticament l'engega, diu, no, tothom cap aquí. O sigui, és una desautorització.
Absoluta. Sí, però no solament això. És que ja va començar torta la seva gestió al capdavant del club, al capdavant tècnic del club, perquè no sé si recordeu que al cap de pocs dies d'entrar ja es va trobar en què Valverde no volia jugar en la demarcació que el volia fer jugar, que en Bellingham es queixava de que el feia pencar molt. Vull dir que tot han estat queixes per part dels jugadors. Clar, això no ajuda, i a sobre el desaire de Vinícius, constant, i a més ja el colofón final va ser el d'ahir ja d'Mbappé, sí. No? Mm-hmm. Però vull dir, això és una successió de despropòsits i de manca d'autoritat que ha estat bastant, bastant auspiciada des de dalt, perquè no s'ha posat fre a una actitud que no ajudava al col·lectiu.
Ja. Álvaro Arbeloa, aviam, aquesta solució d'on surt? I no és un pedaç, no ho sé, eh? Com ho veus,
sí,
tu?
Sí, és una solució alternativa, perquè és que, com dèiem al començament, Agnès, és que el problema d'arrel és que Florentino no pot aconseguir el perfil d'entrenador que vol. A mi li agradaria un tipus Klopp, una cosa així, no? Sí. Vull dir, Conte, un tipus amb jerarquia i amb experiència suficient a l'hora de manar en els vestuaris, no? Però, clar, això en aquests moments no és possible, amb la qual cosa ha de trobar alternatives. I en aquests moments, a sobre, quan estem al mes de gener, és que encara es dificulta una mica més. Què passa? Arbeloa, com a mínim, no solament és un home de la casa, sinó que és un home molt afí a la figura de Florentino Pérez. De tots és sabut que quan Mourinho estava al capdavant tècnic de l'equip, de la direcció tècnica de l'equip, doncs el que li passava informació sobre el que succeïa en l'equip era el mateix Álvaro Arbeloa. Per tant, vull dir, i aquesta fidelitat s'ha mantingut al cap durant tots aquests anys que han passat des del moment que Mourinho va ser al Madrid, no? I això, doncs, bueno, li ha permès pujar dins el que és l'escalafó tècnic del Madrid fins a arribar al primer equip. Perquè, fixa-t'hi que en aquests moments, Agnès, és l'única cosa positiva que podríem trobar amb la figura d'Arbeloa. Ni té currículum, ni té experiència a l'hora d'entrenar equips importants, ni té presència al vestidor, perquè molts poden pensar, bueno, així va començar també Zidane, venint del Castella. Sí, venint del Castella, que és el filial, però no em comparareu la figura de Zidane amb la figura d'Arbeloa, no?
Ja.
Aleshores,
sí, sí. Si ha de quadrar Vinícius o Mbappé, no? Són aquestes hiperpersonalitats que hi ha concretament en aquest vestidor, però que ha de ser molt, molt difícil de governar un equip així.
Els egos.
Els egos, com d'altres, que... també del Barça, sí? També de tots els principals equips.
Sí, sí. Però saps quina és la diferència? Sabeu quina és la diferència? Que, per exemple, a Flick se li ha autorgat tota l'autoritat que requereix per poder endegar i desenvolupar el seu projecte, sigui el que sigui, però se li ha donat aquesta confiança. El mateix ha passat amb Simeone, vull dir, amb els grans entrenadors, amb Guardiola, fins i tot amb el mateix Xavi Alonso quan estava al Leverkusen. Però, clar, no ha estat el cas d'aquest home aquí amb el primer equip del Madrid. Per tant, és molt complicat quan no tens aquest suport. És absolutament... És una condició irrenunciable el fet de trobar recolzament per part dels que et contracten. Per què? Perquè el missatge que llences és el que mana és aquest senyor i vosaltres, us agradi o no us agradi, doncs heu de claudicar, vull dir, al cap i a la fi, així funcionen els projectes. Clar, egos en tindràs sempre en els equips grans. Però el que has de tenir són egos controlats per una persona jeràrquicament superior a ells.
Ah, un líder. Queda tocat Alonso, que, esclar, la seva imatge és un entrenador jove encara, de poc recorregut.
Jo crec que no. Jo crec que no queda tocat. Ell té molt bona premsa, menys aquí a Espanya. A la resta del món, a Europa concretament, té molt bona premsa. Jo crec que la Premier ja... li ha tocat en alguna ocasió. El que passa és que, home, el seu desig era entrenar al Madrid, no? Per moltes raons. Potser li ha vingut una mica d'hora aquesta possibilitat, aquesta opció, i aquesta també és una de les raons per les quals es parla en aquest comunicat de mutu acord, perquè tot i les discrepàncies que puguin haver-hi entre la institució i l'entrenador, que existeixen, No, ni a l'entitat ni a l'entrenador els hi convé que transcendeixi, que hi ha mala maror entre ambdós.
Sí, sí.
Per què? Perquè, per el que tu comentaves, perquè és que la seva carrera és molt incipient, vull dir, tot i que ja ha tingut èxits importants, vull dir, a l'èlit porta molt poquet temps i no li convé que transcendeixi, que, bueno, doncs que ha acabat malament amb un equip de la talla del Madrid, no? Però jo crec que no queda massa tocat, perquè la gent del futbol sap els entresijos que hi ha, no? Els detalls i les coses que funcionen en els grans equips, com funciona, i sobretot com funciona Florentino, que el coneix tothom. I amb aquestes qüestions doncs també hi juguen, no? La resta d'equips. Per tant, no crec que li perjudiqui el que ha succeït. La gent sap perfectament com funciona el Madrid.
Veurem com li va el Madrid. De moment està a 4 punts del Barça a la Lliga. Hi ha doncs, totes les competicions obertes, encara tret de la Supercopa. Aquesta sí, se l'ha quedat al Barça, ja és el Sarró. Maria José Hostalric, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona nit.
5 minuts i arribarem a 11:45. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'un documental impactant. Et faran Un home va ser el preludi i ara n'arriba un d'encara segurament que et deixa encara més tocat. Mort silenciades. De seguida en parlem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Sants i estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de CatRàdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
El Sense Ficció, a TV3 i també a la plataforma 3CAT, és sempre una bona opció i el documental de demà és un d'aquells a remarcar. Té l'origen a Et faran un home, a finals del 2024, on es denunciaven abusos físics molt greus a joves mentre feien el servei militar obligatori. Va tenir molta repercussió i això ha portat a una nova entrega amb casos encara més extrems, joves que van morir mentre feien la mili.
És com si fos ahir, com si hagués passat ahir. És un dolor tan gran que per anys que passin jo crec que em moriré amb això, amb aquesta tristesa.
És tabú de parlar-ne, és un tema que no parles, que no surt a les converses, que ningú ho diu perquè queda molt malament. És un estigma.
La persona que va tornar al servei militar ja no era el meu germà. No va tornar ell. Era una altra persona. Ell va decidir posar final a la seva vida.
Es titula Morts silenciades i ens acompanyen els seus directors, la Mireia Prats i el Joan Torrents. Benvinguts.
Bona nit.
Bona nit.
Expliqueu-nos d'entrada què va passar quan va acabar la primera part d'aquest documental, el de Et faran un home.
Va passar que en la bústia de denúncia que vam posar als serveis informatius de TV3 se'ns va omplir i és que vam flipar, perquè més d'un centenar de mails, sobretot de famílies que ens demanaven ajuda per saber o entendre el perquè ells van haver d'enterrar un fill, un germà o un nebot tornant de la mili amb un fèretre precintat i sense haver-los pogut identificar. I llavors, molts mails que ens corroboraven que hi havia molts abusos, assetjaments i homes que van fer una mena de mito militar, no? Però barrejats amb tots aquests mails, aquestes famílies, no? Que aquí és on vam veure l'escletxa d'oportunitat de servei públic, que és el que és molt reconfortant com a periodista de 3CAT i dels serveis informatius i del Sense Ficció poder oferir, no? De dir, va, doncs si ens hi tornem a posar i investiguem amb aquestes famílies què els hi va passar, i fins on puguem, no? I aquest és el resultat d'aquest segon documental.
I déu-n'hi-do quin resultat, perquè, com deies, més de 100 mails, al final els protagonistes, tot i que hi ha moltes més veus, són tres germanes i un germà que expliquen què els va passar als seus germans joves quan van anar a la milícia. Agafem, per exemple, el cas del Narcís, any 1980, a les 11 de la nit aquella família rep una trucada i els diuen el vostre fill o germà s'ha suïcidat.
La cosa era tan bèstia com aquesta, no? Tu acomiadaves el teu germà, acomiadaves perquè era un permís o perquè marxava la mili, i al cap d'un mes estava celebrant l'aniversari del teu pare i et trucaven a casa i et deien el seu fill s'ha mort, el teu germà ja no tornarà, no? No hi ha explicació, hi ha molt dolor, hi ha molta incomprensió i molta culpa també pel fet de no ser-hi, quan dius és absurd tenir culpa sobre un fet d'aquests, però existeix, no? I a partir d'aquí hi ha molt d'estigma, hi ha molt de silenci, i hi ha molt de silenci que ha durat durant molts anys, no?
I també hi ha interrogants molt estranys, perquè aquesta família, per exemple, li diuen al vostre fill s'ha mort perquè s'ha suïcidat, d'una manera que ja es veurà en el documental molt, molt bèstia, però després les famílies rep unes cartes de 2 dies abans i troben que aquell fill o germà estava il·lusionat i content. O sigui, sí, que aquí hi ha alguna cosa que no encaixa de seguida.
Clar, és que i aquestes famílies han viscut amb aquesta incertesa tota la vida, perquè mai ningú no els hi va donar una explicació. No hi va haver, no es feien autòpsies, no hi havia certificats de defunció clars, també s'hi posaven molt els paters, que eren els capellans castrenses, que feien un certificat de defunció sui generis. És a dir, tot un garbuix d'informació que no era informació, sinó que era tapem-ho i entreguem el cos a la família, que l'enterrin i que se n'oblidin, no? Aquestes famílies, quan van voler indagar, se'ls hi va dir que no, que no molestessin d'alguna manera, no? I això és greu, perquè estàvem en democràcia. Nosaltres no estem fent els et faran un home en època franquista. Ens estem fixant amb la mili en democràcia, cosa que vol dir que l'Estat espanyol ja havia entrat a l'OTAN i que hi havia mecanismes per vetllar perquè aquests joves sobrevisquessin i que era lo normal, no? O sigui, l'Estat espanyol havia de vetllar perquè aquests joves tornessin a casa un cop fet el servei militar obligatori, i molts no van tornar.
El cas del Martí, per exemple, la seva germana explica que, bé, ja notaven que passaven coses, però en el seu cas els truca ell, el germà, des de la mili, dient em persegueixen, molt espantat, molt...
Aquest és el cas del Joan Gómez.
Exacte.
Que truca molt espantat, no, dient això, em persegueixen, i la següent trucada ja és el seu fill ha mort o el teu germà ha mort. No? La Berta, a més, va sortir cridant al balcó, no? Renegant dels militars, que és l'únic que podia fer, era cridar, no? Perquè no hi havia cap mena d'informació, perquè no t'explicaven res més, no? Com a molt arribava un cos amb un fèretre que estava tancat, que estava segellat, i que ni tan sols van poder reconèixer, no?, moltes vegades. I aquest encara és un neguit més, no?, el fet de dir, vaig enterrar el meu germà, vaig enterrar el meu fill, i és, d'alguna manera, és culpa que va sumant cada vegada més culpa, més incerteses, més desconeixement, no? Més silenci. Nosaltres hem trencat el silenci de les famílies, però no hem trencat el silenci militar, no?, dels arxius militars.
Clar. Hi ha els casos dels nois que morien allà, mentre feien la mili, però també els que tornaven tan tocats pel que els hi havien passat o pel que els hi havien fet, que s'acabaven suïcidant.
Exacte, i aquests, justament, l'exèrcit espanyol no els va comptabilitzar mai, no estan a cap llista, no estan registrades aquestes morts. I són gent que van patir malaltia mental arran de traumes molt heavies, no? d'assetjaments, de violacions, d'autèntiques barrabassades que se'ls va fer i que va fer que els va provocar malaltia mental. Llavors, hi ha molts suïcidis post-mili que ningú ha comptabilitzat, ni el Ministeri de Defensa, ni l'Exèrcit, ni els arxius, no? I aquí és on hi ha la sospita nostra de que podrien ser milers. És a dir, al final hem de dir que no podrem dir mai la xifra exacta de morts, de quants joves van morir a la mili a Espanya en democràcia. Perquè és impossible, no la sabrà mai ningú, és impossible, no la saben ni ells. No ho van registrar bé, als arxius ens hem trobat un garbuix aleatori de barems diferents, de que un any comptabilitzaven els que se suïcidaven juntament amb els accidents de trànsit, amb els que in itinere, amb els que no sé què. És a dir, al final eren uns barems tan arbitraris, no?, que nosaltres ens estem exposant a dir una xifra estimativa, que són 1.900 joves morts a la mili en democràcia, però en un moment vam tenir fins i tot una xifra d'uns 4.000. El que passa és que no ens sentim segurs, perquè no l'hem pogut contrastar del tot, i això és greu, no? En un país amb democràcia, senyal que va fallar per tots costats, no?
Clar, vosaltres i amb l'equip de documentació que té un paper visible en el documental, es veu clarament que truqueu a moltes portes, per entendre'ns, demanant explicacions, demanant amb noms i cognoms tal persona com va morir, què va passar, qui més hi havia, i no us n'heu sortit. No hi ha respostes, però el més greu, perquè això és greu, evidentment, però és que aquestes famílies, quan volen saber alguna cosa del seu familiar, hi ha aquí un dolor perpetu, perquè no van poder saber en aquell moment, però els dol que a hores d'ara podem mirar una mica en el passat ja i dir, doncs mira, el que va passar és això, tampoc ho aconsegueixen.
És impossible tancar les ferides del passat sense entendre què és el que va ocórrer, no? Què és el que va passar allà. I això és el que els hi està passant. No tenen cap mena d'explicació, no tenen cap mena d'informació. I la Montse Bailà, que és la documentalista que ha picat les portes de més de 20 arxius militars, no n'ha tret res, ni fent servir la llei de transparència, ni la llei de transparència ha servit absolutament per res, perquè hi ha hagut un bloqueig total de la informació que probablement no tenen, però que també és probable que si la tinguessin tampoc la tenen ordenada, i si la tinguessin ordenada doncs potser tampoc ens la donarien, no? El cas és que sempre hi ha hagut aquest mur, no?, informatiu, que no és ja tant per nosaltres com el que tu deies, no?, per les famílies que busquen entendre, simplement saber què va passar, perquè a més a l'Emili el teu germà marxava i no sabies ni quins amics tenia, ni com era el seu dia a dia, no sabies absolutament res, i si li passava alguna cosa, no sabies a qui trucar.
Clar.
No hi havia un telèfon on et poguessin respondre. Els únics que et podien respondre eren els comandaments de la caserna, en el que estiguessin, i aquests no van respondre mai.
Clar, perquè, Mireia, tu d'això a més en saps també, si féssim la comparació amb el que ha passat a l'Església, quan hi ha hagut casos... són coses que tothom sabia més o menys que passava, Església i Exèrcit, no? Hi ha hagut abusos, i tothom sap que algú, hi ha gent que ha patit. Ara hi ha hagut com una mena d'investigacions en tot això de l'Església. Hi ha hagut, en el cas de la mili, tot just comença. No sé si creus, Mireia, que acabarà passant el que estem veient ara amb l'Església, que hi haurà un dia que hi haurà una mica més lluny de llum, o això és un mur molt més fort?
No tenim gaires esperances, perquè creiem que és un mur, com tu dius, molt més fort. És a dir, la justícia restaurativa que s'està fent amb l'Església Catòlica a Espanya també ve perquè el Papa Francesc, en el seu moment i des del Vaticà, va pressionar perquè tots els bisbats a nivell mundial, no, ja amb molta més potència, no, i de que ho solucionessin sí o sí, no, i els estats també s'hi han posat, i l'estat espanyol ha tardat, ha estat un dels últims d'Europa, però també s'hi han posat, no? El tema militar, els militars, encara molts d'aquella època postfranquista, molts viuen encara, tot i que ja no exerceixen el càrrec, i veiem un estat espanyol un pèl acollonit amb això. Hem de dir que nosaltres, des del primer et faran un home, programa estem amb diferents grups de polítics catalans, Esquerra, Junts, també Bildu des del País Basc. Han demanat al Congrés dels Diputats, han registrat preguntes, han fet una proposició no de llei. Estem al Congrés, estem al Senat, amb preguntes que el govern, sisplau, que investigui els fets, que es faci justícia restaurativa, ja no tan econòmica, sinó simplement... s'està demanant que reconeguin que això va passar i que demanin un perdó públic. Doncs bé, la resposta del govern espanyol va ser desconocemos totalment el que esteu denunciant en aquests documentals, i la Margarita Robles, la ministra de Defensa, ens va dir no penso parlar de temps pretèrits. Llavors, és que ja ho tens.
Déu-n'hi-do. El documental, per cert, acaba de la mateixa manera que el primer, amb una adreça electrònica per si hi ha gent que vol dir-hi la seva. No sé si és que esteu pensant ja en més parts.
No, ho hem acabat aquí, perquè entraríem en bucle. Sí que és veritat que hi ha alguna plataforma de streaming que ens va demanar una tercera part, però nosaltres hem decidit que hem fet dos Et faran un home, un el dels assetjaments i els abusos greus i l'altre els dels morts, i ho acabem aquí. L'adreça que s'està donant aquesta vegada no és de 3CAT, no és de TV3, sinó que és de les pròpies famílies que s'han erigit en un grup de suport de famílies víctimes de la mili, i són ells que ara aglutinaran, i és maco això, no? Perquè són ells els que volen escoltar altres missatges de testimonis de víctimes de la mili, i avui ens deien que més endavant decidiran si s'erigeixen en plataforma, si van al Congrés, si s'entrevisten amb diferents grups polítics, però sí que l'esperança és que se'ls hi ajunti, que hi hagi un mito ara de famílies víctimes de la mili, i que es pugui fer a través d'aquest mail que posen a disposició.
Doncs, morts, gràcies a la vostra feina, ara una mica menys silenciades, tot i que el silenci encara és fort i en queda molt. Mireia Prats i Joan Torrents, gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
A vosaltres.
Bona nit.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Last night I dreamt I'd forgotten my name, 'cause I sold my soul, but I woke just the same. I'm so tired, I wish I was the moon.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Divuit minuts mal comptats i arribarem a la mitjanit. A la rotativa d'Imprinsa, Sant Fruitós de Bages ja treballen a ple rendiment amb els diaris de demà. Raül Caballol, bona nit. Hola, Raül.
Ai, què hem de dir?
Bona nit, Agnès.
Ai, el tenim. Hem estat a punt de dir un parem màquines,
No, no parem màquines. Raül, et sento. Sí. Escolta'm, què et diuen aquí les portades? Tens el periòdico i l'Ara?
Sí, tenim els dos.
Doncs vinga, doncs comencem.
A l'Ara, el diari Ara, la foto principal la dediquen, surten les protestes de Teheran del passat 8 de gener i diuen, Trump estudia com intervenir a l'Iran. El titular de portada, per això, la dediquen a les finances de la Generalitat i diuen, pressió Junts perquè s'assumi el nou finançament. Mm. Altres temes que destaquen és perquè els pagesos aixequen els talls de carreteres després de reunir-se amb Salvador Illa, que Isidre Feiner renova 4 anys més com a president de la Caixa, i que Òscar Prallà, director general de la xarxa de Metro, liderarà Rodalies.
Molt bé. I al periòdico?
Al periòdico, l'edició en castellà, el titular diuen Sánchez bonificarà a los arrendadores y Feijó promete 1 millón de pisos. Mm. Foto principal, apareixen Illa, Puente, Panek i Fernández Heredia, ahir la constitució de la nova empresa que gestionarà, una empresa mixta que gestionarà el tema de Rodalies, i diuen nueva era para Rodalies. També destaquen que la justícia avala el veto de los coches sin etiqueta en la zona de baja de emisiones de Barcelona. També cuenten el tema d'Iran, diuen Iran se abre a negociar con Estados Unidos pero sigue reprimiendo las protestas. I tema de cultura, diuen el teatre català consolida los 3 millones de espectadores en un any rècord.
Molt bé, doncs escolta'm, tot de titulars que hem comentat aquí també al Catalunya Nit. Raül, que vagi bé, bona feina.
Moltes gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit, bona nit. Adéu.
Tenim més titulars damunt la taula, Marguell.
Mira, tenim El País, que obren dient que Trump maniobra per sotmetre el president de la Reserva Federal. La foto destacada del País de demà és per familiars esperant per l'alliberament dels presos polítics del chavisme. I un altre tema destacat a la portada de, del País és un protagonista de qui hem parlat també ara, Xavi Alonso, acomiadat després de només 7 mesos. I també en aquesta portada destaquen que Sánchez anuncia una exempció fiscal als propietaris que no apugin el preu del lloguer. I acabem amb la del Punt Avui. Demà posen la mirada als Estats Units, en Donald Trump. Diuen, sota les urpes dels Estats Units, Trump inaugura una nova era d'intervencionisme a l'Amèrica Llatina i a tot l'hemisferi occidental.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Després del repàs de les portades, ens fixem també en l'antena de Catalunya Ràdio. Ens avancem una mica el dia de demà amb Marta Prat, editora en cap. Bona nit.
Bona nit, què tal?
A què haurem d'estar pendents?
Doncs mira, de la reobertura de les dues vies que han estat tallades aquests dies pels les protestes dels pagesos. El Servei Català de Trànsit, l'hem consultat aquesta tarda, no ens ha pogut donar una previsió exactament de quan es reobren a la circulació, però esperem que al llarg de les hores doncs, hi hagi una mica més de precisió sobre què poden esperar els conductors de la C-16, de la P-7 Nord, per saber si poden passar-hi o no. Sembla que encara tindran una mica de feina perquè han de netejar la via. Què més? Hem estat seguint molt de prop, i ho seguirem també, la repressió que s'està produint a l'Iran amb molt poca informació, perquè ara mateix hi ha un bloqueig informatiu en aquell país que impedeix saber exactament què està passant, però els vídeos que ens arriben, que han pogut, diguéssim, sortejar els obstacles d'internet, sí que ens diuen doncs, que hi ha hagut almenys un miler o mig miler de morts i milers de detinguts, no?, en aquestes mobilitzacions que estan sent reprimides. I demà, al matí de Catalunya Ràdio, escoltarem la veu de José Manuel Álvarez, que és, com sabeu, el ministre d'Afers Exteriors, i que suposo que parlarà d'aquesta qüestió, de Venezuela, de Groenlàndia i d'altres coses de la política internacional que ara mateix està ben remoguda. Ara, també fent un repàs a la premsa digital, hem vist que segons el diario.es, el Consell de Ministres de demà té intenció d'incloure els deepfakes en el catàleg de delictes contra l'honor. Són doncs, aquells delictes que es cometen doncs, a través de les plataformes, de les xarxes socials, i que poden fer que la teva veu, la teva imatge quedi alterada.
Doncs és un bon tema.
És un bon tema. Sí, és un bon tema. No sabem encara el detall, però sembla que és un avantprojecte de llei i bueno, reforçarà dintre el Codi Penal una mica més aquesta protecció que necessitem davant d'aquestes qüestions. I ja per acabar, demà sabrem quines són les pel·lícules nominades als Premis Goya de cinema espanyol, que inclouen moltes produccions catalanes.
A veure com anirà la quiniela. Ara en parlarem de premis mica, de cinema d'alguna manera. Sí.
Doncs mira,
gràcies.
De res, fins ara. I a partir d'avui també el teu.
Perquè d'aquí 13 minuts arribarem a la mitjanit, se'ns acabarà el dia i sabem que ho farem molt ben acompanyats. Teníem ganes d'aquesta conversa.
El nostre oient misteriós d'avui és un enamorat de Nova York, tant que hi viu i treballa des del 2009. Diu que abans d'instal·lar-s'hi definitivament ja hi havia estat 3 vegades i que ja sabia que la ciutat que mai dorm era el seu lloc. A hores d'ara es coneix Nova York del dret i del revés. De fet, ajuda que altres persones també la coneguin millor. Es considera un novaiorquès d'adopció ja a aquestes alçades. Aquesta matinada ha fet un pas més per reafirmar aquesta relació. Ha estat un dels jurats als Globus d'Or, a l'avançada dels Oscars, i ara ens n'explicarà els secrets, tot allò que no hem vist. El nostre oient misteriós d'avui és el periodista Marc Tió. Bona nit, Marc.
Hola, molt bona nit.
Com estàs?
Doncs em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres.
Que bé.
Aviam, nosaltres sí que ens fa molta il·lusió parlar amb tu i que ens expliquis moltes coses, però abans t'hem de preguntar, què has après avui escoltant el Catalunya Nit?
Ostres, he après moltes coses perquè des que visc als Estats Units intento fragmentar una miqueta l'actualitat perquè és molt convulsa a banda i banda de l'Atlàntic i visc més pendent dels Estats Units. Però sí que he rescatat una dada que m'ha fet gràcia més que res perquè tiro molt per la cultura i m'ha fet il·lusió que els teatres de Barcelona vagin molt bé. Heu parlat de més de 3 milions d'espectadors.
Sí, sí, sí.
Això és molt bona senyal. Les comparo amb els 14 milions d'espectadors que tenim a Broadway, que són molts, però clar, tenim molts teatres aquí a Nova York. Vol dir que em fa feliç que la gent vagi al teatre i que consumeixi cultura.
Doncs mira, cultura, justament. Parlem una mica d'això, perquè t'has convertit en el primer català de la història que ha votat en uns Globus d'Or. Mm-hmm. Has estat un dels 450 que han votat. Què se sent? Com ha anat això? Com ha estat?
Doncs el cert és que veus la gala d'una altra manera, perquè de cop i volta és dir, ostres, part de la meva decisió està en aquests resultats, que no vol dir que hagin guanyat les pel·lícules o els actors que jo volia, però de dues maneres participes en una mena d'això, no? D'una cerimònia i d'una cosa que ja des de sempre que m'ha agradat moltíssim, no? El cine i la televisió, i m'ha fet molt, molt feliç aquesta nit.
Escolta, explica'm com hi has entrat en aquest selecte grup.
Doncs una mica així, casualment, conec una noia que és membre, jo sóc votant, però ella és membre dels Globus d'Or, i ella és la barrineta que m'ha anat dient, fes l'aplicació, perquè és una cosa que has de sol·licitar, i és un procés de selecció que és llarg, i a més, doncs, molt prim mirat, perquè el requisit és bàsicament que siguis un periodista d'entreteniment internacional, que pots viure als Estats Units, com és el meu cas, però també pots viure fora, i bàsicament va ser aquella cosa aleatòria de dir, ho provo, el primer any que ho vaig fer no em van seleccionar, em van dir moltes gràcies, però no, i aquest segon any doncs m'han dit que sí.
Ostres, que és molt fort, i ara estava pensant, imagina't que Paul Thomas Anderson, per dir alguna cosa, hagués guanyat només per un vot, hagués sigut tu.
Seria el meu, segurament. Ah, no ho sé.
No pots revelar els teus vots o com
no,
va això?
No, és el mira, de les poques coses que no podrem parlar és a qui ha votat, que volen protegir una miqueta la privacitat del vot, i més que res que no hi hagi algú que digui, ah, aquest és d'aquesta corda, doncs anem-li a omplir les orelles perquè l'any que ve ens voti.
Clar. Perquè aquí no s'aplica cada any, sinó que tu ara ja t'han seleccionat, fins quan?
Doncs no, es renova cada any, això és com un carnet, i ara aquest any hauré de tornar doncs, a fer la sol·licitud. Et diré que és molt fàcil, un cop hi ets i demostres que realment ets una persona que treballa en el sector. Vaja, m'estranyaria moltíssim que de volta m'estiressin la catifa dels peus, però jo confio que sí, que en revalidaré.
I és una feinada, suposo, no? Un tip de veure pel·lícules on no parar.
És, Déu-n'hi-do, a més et diré una cosa, us diré una cosa, jo m'ho prenc amb molt de rigor i amb molt de respecte per les obres que es presenten, no m'ho tiro a l'esquena, i clar, això què vol dir? Vol dir milers directament de produccions, tant de cine com de televisió, i lògicament hi ha uns límits, no aspiren a que consumeixis totes les sèries i totes les temporades, és impossible, això ja ho sabem, però sí que facis una bona feina de recerca i que intentis doncs, fer una valoració al màxim de precisa i personal possible.
Clar, ja sabem que Cirat no n'ha guanyat cap, però ja està... No et pregunto si has votat o no Cirat, però ja... És a dir, és una de les pel·lícules que sona? S'ha fet un lloc aquí o és nosaltres que des de lluny ens ho mirem molt de prop?
Sí que s'ha fet un forat, el que passa és que la productora, la distribuïdora que ha distribuït Cirat aquí als Estats Units té molta feina, perquè té quatre pel·lícules que estan col·locades als premis. Clar, quan vols promocionar, a més són pel·lícules internacionals, és a dir, són competidores de la mateixa Cirat, aleshores, clar, no pots anar per totes, t'has de decantar per una, i realment Cirat, tot i que l'han mimada bastant, sobretot amb el tema del so, perquè sabeu que també a part de la nominació possible de pel·lícula de parla no estrangera, no parla anglesa, també la promocionen molt pel so. Vol dir que també volen que guanyar una categoria aquí. Però és que té molta competència i jo ho veig difícil, eh? Mireu què ha passat als Globus d'Or. I la gente secreto, crec que es repetirà el mateix resultat als Oscars.
Perquè quin és el mecanisme de votació?
Doncs mira, és bastant pragmàtic perquè les productores que es volen postular als Globus d'Or ens presenten els seus productes i a més ens diuen en quines categories, o sigui, no és que nosaltres diguem aquestes pel·lícules es mereixen estar en aquesta posició, sinó que són elles mateixes, i després des del mes de novembre tenim ja la feina de seleccionar les 6 categories de les 28, dels 28 apartats, o sigui, imagineu-vos quina feinada, 28 o 26, ara em balla el cap, categories i 6 nominades de cada categoria, és a dir, hem d'omplir aquest formulari i un cop hem decidit quines són les nominades i són públiques, aleshores la feina és decidir les guanyadores, que és el que he hagut de fer ara el 3 de desembre.
Molt, molt complicat.
Perdó, 3 de gener.
Anem a dir, molt complicat i molta responsabilitat i moltes hores. Hem parlat ja d'un dels teus amors, el cinema. Parlem de l'altre, l'escenari, Nova York. A veure, una cosa és anar-hi per un temps, tu ja has decidit aquí quedar-t'hi. Què és el que t'agrada tant de Nova York?
Ostres, m'enganxa molt l'energia. Això és una cosa que ho he dit moltes vegades i la gent es pensa que m'he tornat boig o alguna cosa, perquè és una cosa que és com molt intangible, no? És l'energia. Però és una cosa que perceps i per això jo crec que la gent s'encanta enganxa tant amb la ciutat. O sigui, tu camines per qualsevol carrer de la ciutat i notes aquesta mena de pessigolleig pel cos, no? I és una mena de fascinació, és un cant de sirena a vegades, però és una cosa que se't impregna en el cos, i és una cosa que en aquests 17 anys no m'ha abandonat mai, i és el que em fa estar enganxat a Nova York.
Escolta, a Nova York no només hi fas de periodista. Ara, fa uns anys, vas crear un servei de guies turístics catalans que es diu Cap a Nova York. A quin racó de Nova York ens duries, Marc?
I compte que venim, eh? Compte
no,
que venim.
Jo ja he anat. He de dir-ho, sí. Que això, mira, no l'he explicat al Manel.
Els dos ja heu estat, i a més us, ens hem trobat aquí, que també m'ha fet molta il·lusió. Sí, sí. Però jo el que faria és portar-vos fora de Manhattan, i us portaria, doncs, segurament a Brooklyn, que és un dels districtes més bulliciosos, més interessants, que està fent un creixement espectacular. O sigui, la gent que ha estat a Nova York i potser fa 5 anys que no ha estat a la ciutat, Brooklyn és que és increïble. O sigui, he vist una transformació en aquest poc temps demencial, i crec que us faria un passeig molt xulo per Brooklyn i per veure carrers antics amb cases històriques, però també les coses més modernes.
Tu diries que cada cop t'agrada més Nova York o què?
Sí i no. O sigui, l'actualitat ens pressiona molt en aquesta ciutat, i n'heu parlat ja avui també en l'informatiu. Vol dir que sabeu com està el context d'aquesta ciutat i d'aquest país, sobretot. Nova York sembla una bombolla a vegades, perquè ens sentim més protegits, hi ha molta gent diversa, potser és més progressista, tot i que hi ha molts conservadors. Però és una cosa que notes en l'ambient, i això ho comentes inclús en els amics, i es percep. O sigui, és una cosa que a vegades t'has de fer com una mena de posar un tel als ulls i tires endavant, però és veritat que l'actualitat pesa molt. Vol dir que jo la passió i l'amor per Nova York no ha desaparegut, ni molt menys, però és veritat que tinc aquesta llosa una miqueta col·locada a les espatlles.
Fins al punt de dir, em plantejo tornar, no?
Home, tard o d'hora sí que passarà.
Sí?
Jo no,
sí.
No, és una ciutat on fer-se gran és molt difícil. No només pel cost que té econòmic, sinó també pel cost que té en el cos mateix. O sigui, coneixeu la ciutat, heu vist com és. A vegades està poc habilitada per la gent amb mobilitat reduïda. El tema de la sanitat pública, que aquí ara bé no existeix, vol dir que hi ha totes unes dificultats que em fan plantejar que tard o d'hora tornaré cap a casa. Però allargaré al màxim, i a més ara que com a votant dels Globus d'Or és una oportunitat que vull aprofitar, i de moment em sento encara molt enganxat aquí.
I tant, doncs ja t'has estrenat. Nosaltres el que estrenem els dilluns és la cançó que ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit, i per tant del dia, tota la setmana. Avui és aquesta. Bad News, de Zach Bryan. Didn't wake up dead in jail, some out of town boys, I'm giving us hell, I got some bad news, woke up missing you. Del seu últim àlbum, el va treure dilluns, i avui ha tret el mateix àlbum en versió acústica, i aquesta cançó té molta relació amb els Estats Units, parla de males notícies i també de l'actuació dels ICE, i l'agència aquesta de control de la migració, que amb Donald Trump està actuant amb més força que mai, fins a matar sense gaires miraments l'altre dia una dona de 37 anys a Minneapolis. Bad News, males notícies. Tant de bo demà n'expliquem poques, però això no està a les nostres mans. El que sí que podrem fer és cedir, com sempre, l'última paraula.
Doncs la veritat és que em fa feliç estar aquí amb vosaltres aquest moment final del programa, i com a votant segurament dels Globus d'Or, com a cinèfil empadreït, com a persona que té una devoció per la cultura i que crec que justament davant d'aquestes males notícies doncs tenim l'oportunitat d'això, d'imaginar potser un món millor i altres sortides, no?, en aquesta realitat que a vegades és tan dura, però a més també ens permet criticar-la, que és una cosa que crec que és molt important, i tenim pel·lícules aquest any que ens ajuden a fer-ho. El meu desig és que aquest any, doncs, i per acabar el programa, doncs, aneu al cinema, ompliu les sales, estimeu la cultura, que sempre està al darrere, a la cua de tot, i especialment si aneu al cinema, doncs, aneu a veure les sales grans, les sales IMAX, aneu a veure pel·lícules en 70 mil·límetres, no?, que és l'estima més perfecta i més pura del nostre cinema.
Giving us hell, I got some bad news. Fading of a red, white, and